A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts i benvingudes al podcast de Salut i Bons Hàbits, que està fet per inspirar-te, per connectar-te i per cuidar-te. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. Jo sóc Mercè Milan, la teva infermera de capçalera. I això és La ciutat que cura. Tantes coses a dir, tantes coses viscudes en aquesta intensitat del darrer trimestre del 2020 que gairebé em quedo sense paraules, sense sintonia i sense res a dir. Immersos en les anades i vingudes d'una pandèmia i submergits en les experiències personals, afanyem-nos que el món s'acaba. No us passa que quan arriba desembre és com si us esperonessin a comprar, a gastar, a acabar, a resoldre o a engullir el Nadal? Sembla que encara que ens resistim, el sistema escampa les seves urpes per atrapar-nos dins la seva roda capitalista i despersonalitzada. Com més comprem a la tum-tum, menys probabilitats d'èxit, menys opcions de connectar-nos i, per descomptat, menys paraules que parlin del que sentim. Com ja sabeu, les infermeres ens ocupem d'atendre les necessitats de les persones en procés de malaltia, però encara que no sigui del tot sabut, també ens ocupem d'ajudar les persones a assolir un grau òptim de salut i de plenitud en les diferents etapes de la vida. Per aquest motiu, he de dir i agrair que la vida em doni oportunitats de fer la meva feina de mil i una formes i permetre'm ser aquí, amb vosaltres, a l'altre costat, fent-la petar una estoneta. Tinc la sort de tenir clients dels que aprenc cada dia, persones amb ganes de millorar sempre, de rematar la puntilla per arribar a ser feliços del tot. Tinc la sort de tenir clients, amics, que em demostren que l'èxit és possible. I per mi, l'èxit és el seu benestar, el teu benestar, el seu somriure, el teu somriure, i la teva energia i la seva energia recuperada.
Per sanar les penes, tant de bo que aquest mal marxi ben de pressa i jo no em desespero. Vaig lluitant amb dimonis a dins el meu cap.
I tu, et desesperes? Jo sí. Per mi és important estar bé, però de vegades el camí de la recuperació no ha estat fàcil, ni l'hem aconseguit en una sessió o dues. El compromís i la confiança en un mateix i les ganes per trobar el camí adequat o aquella porteta que ens ha permès avançar són la clau de tot. És un treball en equip, és un treball bidireccional. Jo he de seguir aprenent a cuidar-me i a superar els meus obstacles cada dia per poder anar un petit pas endavant i acompanyar les persones en el seu procés. Ara, carregats de salut, amb consciència, que tremolin els arbres.
Per anar molt més lluny, jo ho
I és que, quan parlem de salut plena, enmig de les circumstàncies actuals, el benestar emocional i mental ha passat a un primer pla. Ja no és una prova de resistència perquè sembla que no és una carrera de fons. És simplement la vida que ens ha tocat. És aprendre a viure, de vegades, difícil, és el que hi ha, és el que toca. De vegades, el corrent ens arrastra i les emocions es cabussen i perdem el centre. Llavors, els mecanismes interns es desajusten i l'ordinador central va pel seu compte. L'ànima queda a banda i comencem a viure en mode supervivència. Mantenim funcions vitals sense pena ni glòria. Allò que dèiem un dia de les cares grises i la sang d'orxata i anar esmes per la vida, oi? Resulta que quan de benestar emocional i equilibri mental la nostra salut es veu afectada, cal que apliquem eines diferents que ens acostin a trobar respostes, esbrinar les nostres traves, bloquejos o dificultats, perquè, si no, aquell malestar o dolença estarà picant a la porteta cada dia per recordar-te que tens alguna cosa pendent. Una de les coses que he vist més en el darrer any en l'acompanyament de la gestió de l'estrès és la dificultat d'algunes persones per canviar maneres de ser, que veuen i saben que no els funciona o que no els va bé, però que estan tan integrades des del seu patró familiar d'origen que semblen gravades a foc. De vegades també he vist com els deures, els compromisos o lleialtats familiars aplasten la llibertat personal i impedeixen a la persona fer la seva vida. De vegades, la por a canviar les dinàmiques familiars que interfereixen en la vida pròpia acaba anul·lant a la pròpia persona. Sabem que l'estrès requereix d'uns hàbits endreçats que actuïn sobre la part física, però cal que tinguem present que si no podem canviar coses, és molt possible que tinguem que canviar paradigmes interns que ens estiguin fent la traveta.
Poble vora el mar, que banya els seus amors en una platja sense arena. Vinc d'allà on tothom es somriu, d'allà on tothom sempre diu que el sol cura la pena.
Avui de bon matí se m'ha engegat la llumeta, així com sense voler, i he enviat un WhatsApp a la nostra convidada, que afortunadament per fi ens hem pogut sincronitzar. I gràcies en dono, perquè jo no entraria a parlar del tema de les dinàmiques familiars i em ficaria en terrenys pantanosos sense comptar amb algú que domini molt i molt bé tot aquest tema. Avui tenim aquí a la Rosa Martí. La Rosa Martí és directora de l'Espai Familiar M'has Pintat a Reus i acompanya a les persones des d'una mirada sistèmica per facilitar una aproximació conscient al nostre rol dins dels nostres sistemes. Però estic segura que ella ens ho explicarà molt millor que jo. Benvinguda, Rosa.
Benvinguda. Gràcies per estar aquí.
Gràcies, jo també dic gràcies a tu, gràcies a les coincidències i gràcies a que avui tot hagi fluït, perquè Déu-n'hi-do el que ens ha cortat.
Sí, però bueno, tot arriba, no?
Tot arriba i
quan
ara...
ha d'arribar.
Sí, i ara toca i estava contentíssima i és com, vinga, va, ara sí, no? Ara sí. No sé, la gent, suposo que la paraula sistèmic i dinàmica familiar potser no ho acaba de lligar. Què significa la mirada sistèmica?
Què significa la mirada sistèmica?
Què és això?
Que a vegades hi ha una por darrere, no? Perquè el tema de sistèmica... Bueno, cada vegada està més introduït, inclús a nivell pedagògic, però el que sí que puc dir que la mirada sistèmica el que fa és afavorir la relació amb els demés des de, no des de tan sols el nostre sistema familiar, sinó des de tots els sistemes. És a dir, tant el sistema laboral, com el sistema social, com el sistema familiar. El que fa la mirada sistèmica és, no sóc jo, no és ell tan sol, sinó és tot el que envolta, tot el seu passat, totes les seves relacions. Vull dir, quan nosaltres mirem una persona, a vegades ens actua d'una manera o d'una altra, i pensem, ostres, aquesta persona com és que ens està... No? Ens està
reaccionant així o responent així.
Sí, que és el que passa, no? No mirem més enllà, ens quedem en aquest plano, no? Aquest plano només des de com el primer taló. I segurament, quan una persona ens respon, ens reacciona d'una manera o d'una altra, és perquè hi ha alguna cosa que es mou. Hi ha alguna cosa que es mou, o potser és del seu sistema familiar passat, dels seus ancestres, o pot ser del seu sistema relacional, per alguna situació que ha passat, no? A nivell laboral. Clar, tot això a vegades ens influeix reaccionar d'una manera o d'una altra.
Clar, això és molt bonic, perquè d'alguna manera deixem de contemplar l'individu com a una cosa única, sinó com pertanyent a dintre d'un joc, no? que anomenarem sistema, sí, sigui en l'àmbit que sigui de la seva vida, però no com una entitat separada, individual, que no correspon a res més, al contrari, no?
És que és com dir, som un individu i tots formem part d'un tot.
Exacte.
I aquest tot també forma part de l'individu, no? És una mica...
És molt bonic,
així,
però...
Si sí, poguéssim sí. posar aquesta imatge, no? És així.
Clar, això d'alguna forma ens dona molta més informació i suposo que moltes més pistes, no? De vegades per saber per què ens encallem, per què xoquem, per què no podem resoldre, quan només estàs mirant en una direcció. En canvi, potser, no? Entenc que la sistèmica també és com una visió des de dalt.
És una visió d'ampliar la mirada. Precisament és això, no? És ampliem aquesta mirada, no ens centrem només en la reacció, no l'apuntem només en el que aquesta persona, el que ella ens ha transportat, com ha reaccionat, no, sinó que pot ser per una situació que ella, on que a vegades són situacions que no les saps tu, vull dir que et venen...
Clar.
Perquè al teu sistema familiar hi ha hagut alguna situació que no s'ha sanat, no s'ha resolt i no s'ha donat lloc, val? No s'ha honorat i ha quedat allà. I tu, d'alguna manera, la portes perquè no li han donat lloc. Val? No s'ha resolt en aquell moment, s'ha tapat, s'ha ocultat.
Sembla mentida, no?, que malgrat els anys, malgrat que les generacions que ens han precedit no hi siguin, aquests mecanismes o aquestes situacions viscudes o aquestes tendències dels sistemes i de les famílies es transmetin de generació en generació, no? Perquè el que entenc dins de la sistèmica és que precisament això passa i és aquest mecanisme ocult, no visible, que ens està d'alguna forma condicionant.
Sí, sí, i queda marcat.
Però és... no podem saber-lo d'entrada.
No, a veure, no es pot saber, clar, necessitem com un treball intern profund, no? I sí que vull anomenar, perquè la sistèmica hi ha una persona que Albert Hellinger, que és el fundador de les constel·lacions, o va ser la persona que va iniciar el tema de les constel·lacions familiars. Vale? Albert Hellinger, amb els ordres de l'amor, que és la teoria que dona pas a el que són els ordres de la pertinença, el de la jerarquia, l'equilibri de donar i rebre, no? I què va fer el senyor Hellinger? Doncs el que va fer és, per sanar les dinàmiques que a vegades no sabem i les portem, va amb l'Angèlica, va... constituir el que són les constel·lacions familiars, no? Va realitzar aquestes escultures, vale? Aquestes dinàmiques que donen lloc a poder sanar i veure, mitjançant uns representants, què és el que es mou, no? I què és el que hi ha aquí que produeix aquestes situacions, aquests bloquejos i aquestes situacions que a vegades ens desestabilitzen.
Clar, entenc pel que dius que la paraula constel·lacions familiars és el que precedeix, no?, aquesta mirada sistèmica,
exacte,
no? I que Albert Hellinger és el que d'alguna manera va teoritzar aquestes dinàmiques i va crear una metodologia que és el que s'anomenen constel·lacions familiars, no? Per la gent que no està molt...
Sí, que dius, ai, què és això? Clar, fa com una miqueta de... Bueno, doncs les constel·lacions familiars bàsicament és, hi ha una persona que té un objectiu, vale? I té una situació que no cal que sigui un... A vegades hi ha una situació laboral, no? Una situació de, bueno, doncs jo no m'estic bé amb aquesta feina, hi ha alguna cosa que em trava, quan entro estic malament, no sé què em passa, no? Llavors el que fa és, quan realitzes una dinàmica, és poses uns representants, que a vegades hi ha uns clics de Playmobil que es fan a nivell individual, o unes plantilles, o unes persones que configuren una escultura.
Clar, és, d'alguna manera a mi m'agrada molt la paraula constel·lació, perquè de fet representa un conjunt d'estrelles, no? Llavors, quan nosaltres mirem al cel i veiem constel·lacions determinades, podem d'alguna forma imaginar-nos formes, imaginar-nos conjunts. I amb les persones o amb aquestes dinàmiques passa el mateix. La metodologia de la constel·lació ve a ser el veure gràficament, físicament, on estàs jugant, quina peça ets d'aquest sistema.
Sí. I es crea un camp energètic.
I com es mou, no? I com et mous. i com es mou el problema, independentment de com tu l'estàs veient des de la teva visió mental i individual. No?
Però pensa que quan hi ha una situació així, amb una dinàmica, val? Quan hi ha una dinàmica i es realitza, tant sigui amb clics de Playmobil, que tant sigui amb plantilles, vull dir, jo ho he vist fer amb gots de plàstic. Vale?
Clar, amb objectes, amb simplement objectes, amb objectes igual, que qualsevol. Representin els papers o les ubicacions.
Es crea un camp energètic que és màgic.
Sí, és així.
És màgic, és que no hi ha més, s'ha de viure. Vull dir, i no és que sigui res esotèric, no. És així. Hi ha un representant que fa la funció, de, per exemple, d'un pare o d'una mare, i en aquell moment aquella persona sent el rol que se li ha assignat.
Clar, la metodologia de la constel·lació sistèmica és una metodologia que, en principi, s'utilitza des d'algunes vessants de la psicologia.
Exacte.
El terapeuta que gestiona aquesta dinàmica principalment deriva d'aquesta branca professional, no? Però a nivell més avançat sí que s'han anat creant altres branques, com és la que tu anomenaves o que jo sé que tu hi participes, que també tenen a veure amb la pedagogia sistèmica. Mm-hmm. Ja no és només el mètode de com ho farem, sinó com allò ens pot ensenyar.
Exacte, i fins i tot... És molt interessant com cada vegada les escoles ho estan implantant més al professorat, val? Aquesta formació des de la sistèmica, perquè no veus l'infant, no veus des del seu comportament únic, sinó analitzes aquest comportament una mica més enllà, analitzes aquest comportament, què és el que hi ha en aquest sistema, que aquest nen reaccioni d'aquesta manera, val? I que es mogui, no? Doncs d'una manera, doncs, bueno, hi ha algú que no hi ha un comportament que sigui, diguéssim, normal, no? Llavors, si hi ha un professor que està format des d'aquesta pedagogia, va una mica més enllà i no jutja. Una de les coses que sí que vull dir que ens marca molt com aquesta mirada és no jutjar. Vull dir, el fet de que tu vegis a la persona des d'un altre, no des del que et transmet a la primera de canvi, sinó una mica més enllà, i no jutgis, això et relativitza, i és que és com si... No és que se creï una... Com el meu equip sempre diu, tu sempre estàs amb la mirada amorosa. És que si anéssim una mica més enllà, no es crearien aquestes rivalitats, aquestes suposicions...
Sí,
no?
Sí o no. No es crearien sempre i quan les persones... tinguem cada cop més recursos,
bueno, clar.
No? Perquè tot i que puguis veure-ho, potser hi ha persones que encara no estan amb aquesta mirada i tot i així, tampoc després no hi ha recursos perquè pots tenir la visió de la globalitat però tampoc no poder interferir en aquesta dinàmica. Això que dius és molt xulo i com a infermeres nosaltres també d'alguna manera ens hi trobem molt.
Totalment.
Perquè... sobretot hi ha molts casos en què pots trobar-te amb una persona que està sola, que necessita cures, que necessiti el que sigui, no? I la tendència inicial és a jutjar, com és que no la venen a veure, totalment, com és que està sola, sí, sí, ostres, quina pena, no? I sí, realment, evidentment fa pena, però jo, per les experiències viscudes, he après a no jutjar perquè no saps quina és la història de la seva vida, quina és la història amb la seva família i els seus vincles, i no saps què ha passat. I això ens hi hem d'acostumar, al no jutjar, al no criticar.
Al no criticar.
No? I al no fer un judici immediat del, sí, per què passen les coses.
Que és el que més costa.
Ui, tant.
Que és lo que és, això és una... un aprenentatge molt gran. Mira, hi ha una... Ahir tot just feia un cicle de tertúlies i vam parlar sobretot del tema de les taules de Nadal, de tot el que es genera, de les taules super màgiques dels spots publicitaris i de les taules no
reals,
tan màgiques, reals i molt reals, no? I en aquest cicle de tertúlies vaig anomenar, que per mi és un llibre de referència, que si tots l'apliquéssim, doncs aniria genial, amb el llibre dels quatre acuerdos, de Miguel Ruiz, vale? Que el, no sé si l'has llegit,
sí, sí,
aquest,
sí,
llibre.
Sí, sí, l'he llegit, el, és molt senzill.
És molt senzill, és molt primet, i jo convido a tots els oients que el tinguin com a el llibre de capçalera i de quan en quan hi facin un cop d'ull. Jo el nomenaré els quatre acords. El primer acord és: sigues impecable amb les teves paraules. El teu llenguatge no cap als demés, sinó cap a tu mateix.
Jo crec que aquest és fonamental.
Perquè a vegades tu també no et dones compte, perquè jo això, perquè a mi no em surt mai res bé, perquè jo ja m'he aixecat amb aquesta cara...
L'autocrítica.
L'autocrítica negativa.
Sí, sí, que passa per darrere. Jo sempre dic que és el subtítol que et passa per darrere.
Exacte.
El clatell.
I fas clac, clac. No, doncs sigues impecable amb el teu llenguatge, cap a tu i cap als altres. El segon és: no t'agafis res personalment.
Oh, i aquest és molt
aquest
difícil,
és molt,
eh?
Difícil, sí. Però aquesta és... Jo sempre ho comento, sobretot amb els meus grups de teràpies i de grups d'espais, no? Que fàcil és, no?, això de pa-pa-pam, anar amb l'escopeta, no? I que difícil és de dir: això no és meu, és teu. No? A vegades quan una persona ens ataca frontalment i a veure, no hi ha hagut cap situació que hagin provocat, dius: ostres, que això per què m'ha vingut així? M'ha vingut, és teu. Dic: això no és meu, és teu. No? I si tu fas aquesta, aunque no li verbalitzis directament i tu t'ho diguis internament, això és teu i no és meu, ho sanes.
Ho sanes i, si més no, també evites el conflicte
directe.
Davant d'una situació, no?, o d'una conversa que no és el problema real.
Exacte.
I bueno, has de tenir aquesta perspectiva i has d'estar molt centrat per poder captar, no?, i no fer-te teves les coses.
Bueno, els comentaris, d'això sobretot parlàvem de les taules de Nadal. Uf. I tatat. El tercer és: no facis suposicions.
Toma.
Quantes narratives fem al dia? Quantes? En fem mil? És que des que se'n llevem ja comencem a fer una narrativa. Mira, perquè clar, quan jo arribi, segurament ella el que m'ha fet és tiri-tiri-tiri-tiri-tiri. O qualsevol situació. Mira, ara aquest perquè m'ha adelantat. Segur que va de pressa perquè segur, mira, ara per... No, aquest igual m'ha adelantat de pressa i ha fet perquè igual té una persona a l'hospital i té que anar a cuita corrents. Què ho saps tu, això? No ho saps. Fem una quantitat de narratives i d'historietes que sí, no, és que si aquest tercer acord de no fer suposicions el portéssim a terme, és que es relativitzarien molt les coses.
Home, primera, que es relativitzarien, i l'altra, que tindríem una mica més de pau mental.
Total.
Perquè això requeriria un espai de silenci, no?, de que la teva ment pugui parar i pugui estar en el moment present, aquí i ara, cosa que la tenim molt dita la frase, però
sí, és
gens
molt,
aplicada.
És molt que viure l'aquí i l'ara, no? Com el llibre de l'Edgar Toole, no? Està molt bé, també, però clar, la frase és molt xula, però l'hem de saber aplicar, no?
I entrenar.
I entrenar. I el quart acord és: fes el màxim que puguis de tu.
De tu. Ojo, això com ho interpretes? Perquè pot produir en algunes persones un excés d'autoexigència.
Bueno, però des de la manera més altruista i generosa.
D'acord. Que quedi clar, eh?
Des de la manera més altruista i generosa. Pensem una cosa, que tot el que fas en aquesta vida, des d'aquesta mirada amorosa, retorna. És
de la mirada, jo crec que, perdona que t'interrompeixi, sí, no? Sí. Que és que retorna tot. El que fas des de la mirada amorosa i el que no, retorna tot. És així. És com un circuit,
és
no?
I
afortunadament, si som conscients d'això, podem fer que retornin coses bones.
Vaig fer l'esforç d'entendre-ho, però la trucada es va tallar per formar part dels que rendeixen amb banquiar. Però ho he aguantat i a cops m'entren els nervis si una porta s'està obrint tant que els ulls obre el cor.
Rosa, com ens pot ajudar això? Per exemple, dins del nostre propi nucli familiar, com ens pot ajudar?
Sobretot amb les festes de Nadal. Posem-hi d'aquí la setmana, setmana que tenim les festetes aquestes de Nadal.
Ja no, bueno, jo no m'atreviria a tocar el tema del Nadal, o sigui...
En qualsevol situació.
En el dia a dia, no? Sí. Amb els nostres fills, per començar per un exemple pràctic, no? Com ens pot ajudar això amb els nostres nens, nenes, d'alguna manera a tenir més recursos?
Si tu canvies l'actitud, si tu canvies la manera, si tu... Pensem una cosa, nosaltres amb els nostres fills som esponges, ¿vale? I això amb les mares ho comento molt. El fet de com parles amb el teu fill, el fet de com tu ja tens un llenguatge positiu, tens aquest llenguatge cap a tu també, no? Això ho transmets al teu entorn més pròxim, això està claríssim.
Per
quan
descomptat.
Mira, ahir també vaig citar un... una altra mirada, que és d'un tal David Copywriter, que diu que la mirada apreciativa, tan interessant, sobretot amb aquestes taules que ens vindran ara, no? Si nosaltres tendim ja, quan anem amb una taula, amb una persona que ja li estem fent el traig a mida sense, no? Sense que quasi bé ens digui res, perquè potser l'any passat ens va fer això, perquè potser ja ens pensem, no? Ja comencem a fer tota aquesta narrativa de les suposicions, no? Les suposicions, vinga, anem a construir tot una historieta. Què fa? Aquesta persona, aunque nosaltres no li diguem res, tota aquesta energia, aunque no sigui un llenguatge verbal, només la nostra manera de mirar-lo, o fins i tot la nostra manera de...
No? Corporal, no? La sí, nostra expectativa.
Exacte.
Bueno, o disposició. Correcte.
Llavors dic, sobretot, mirada apreciativa. Apreciativa és, no miris aquesta persona des d'aquest catàleg d'ítems negatius. Mira aquesta persona una mica més enllà. Mira que és una persona que potser és aquesta sogra o aquesta cunyada, o aquest cunyat que sempre té la frase meravellosa.
No que, miris... que surten fins i tot fins al Polònia.
Sempre surten. Mira-lo una mica més enllà. Mira com una persona que també sí, o és el teu sogre o la teva sogra, doncs gràcies a ells tens el teu company a la teva vida. Mira una mica més enllà. Aquesta persona també té ganes de ser feliç. Mira una mica més enllà. Aquesta persona potser... té una manera de demostrar per què, bueno, estima d'aquesta manera. Mira una mica més enllà. És a dir, no et quedis amb aquesta superficialitat. La mirada apreciativa és mirar des d'aquesta calidesa, aquest amor, aquesta persona una mica més enllà com a ser, no com a catàleg de és el meu cunyac, és el meu sogre, és aquesta persona que em va fer això o l'altre. No ens quedem aquí. I si això ens suposa un bloqueig, una situació que no la vivim bé, no hi vagis. És claríssim. Tot estarà bé. Perquè, clar, si hi ha una situació que després de has de tindre un malestar,
clar,
això està claríssim.
Si no tens els recursos, no tens la disposició positiva, en qualsevol cas, ja no només parlant del Nadal, sinó en les dinàmiques habituals, doncs millor mirar-se a un mateix i veure com resoldre allò, si és que es pot resoldre, i prendre altres opcions.
Exacte,
no?
Exacte, que no cal.
És molt xulo tot el tema de la sistèmica dins de l'àmbit escolar, però també he vist com s'aplica dins de l'àmbit empresarial. Com podríem dir que això s'aplica? Com podem utilitzar aquest recurs per resoldre o per afavorir temes de feina?
Clar, que difícil, no? Quan ens ve aquest company de la feina que ja ens parla malament o ens ha dit una cosa que ja ens ha ressonat molt malament, com canviar, no?, aquesta mirada. Doncs bé, jo sempre dic, quan una cosa no és que hagi... A veure, si tu te diu de fer una acció, un treball, i tu diu de males maneres i tu això te fa mal, és el mateix. Mira una mica més enllà. No? Per què fa això? Si no és teu, primer, si no és teu, deixa-ho passar.
No personalitzis.
No personalitzis. Si no és teu, deixa-ho passar. I si és una... I si és... Pots mirar una miqueta més enllà, és analitzar aquesta persona perquè és així, per la seva inseguretat, perquè té una situació familiar dura, perquè actua així. Mirar una mica més enllà. Si poguéssim fer un genograma de cada persona que a vegades ens actua d'una manera o una altra, seríem molt rics. Tindríem una visió d'aquesta persona que ens suavitzaria les relacions, però amb un grau...
Aquest punt és molt, molt bonic, perquè no estem habituats, molts de nosaltres, a conèixer el nostre propi genograma.
Doncs jo us convido, perquè mira, jo personalment, jo vaig explicar una situació perquè la meva tieta, mon pare es va morir ara fa 5 anys i la meva tieta es va morir ara fa poc temps, amb 90 anys, i un dia estava a l'hospital i li vaig fer: vinga, tieta, explica'm tots els germans dels avis, que m'expliqués tot. Clar, vaig comprendre tantes situacions de la guerra viscuda, de quan estava el Franc Roig, que se'n va anar, uns avortaments... Clar, llavors comences a situar tot el teu genograma, que directament això repercuteix cap a naltros.
Sí, ara has dit una paraula que potser ara és concretar molt, però per si en alguna altra ocasió no l'arribo a anomenar, crec que és important. La paraula avortament acostuma a tenir una interpretació cultural d'invisibilitat, no? És a dir, les persones que tenen un avortament s'han de recuperar i ja està, i no ha passat res. Però, malauradament, o perquè la vida és així, això no és així.
No és així.
I cada cop més se treballa aquest tipus de pèrdua, aquest tipus de dol, però tot i així, encara no hi ha la consciència de que un avortament és una vida perduda.
Sí, sí, i té un ordre, sistèmica.
Exacte, hem tingut un avortament, després hi ha un altre fill, que afortunadament neix amb èxit, però allò té un impacte dintre de la família,
exacte,
per descomptat la mare i el pare, i pel germà que neix. Més o menys impacte en funció de la visibilitat que se li doni, de les paraules que se li posin, no?
Totalment d'acord.
I de com se repari. Volia dir-ho perquè de vegades són temes molt concrets que no venen al cas quan parlem, però, ostres, és tan important, no? O les guerres viscudes en una família i com allò ha incrustat la por en
es
aquella família,
ocultar.
No? O, sí, o es van coses que, secrets de família,
secrets,
coses que...
Tot el que s'oculta surt.
Tot el que no s'expressa...
Surt. I per això...
I com surt, però?
Amb algun comportament que tu tinguis o alguna repetició que tu fas en la teva vida.
Que curiós, no? O sigui, per què una cosa que s'amaga o no s'expressa dins del sistema familiar acaba repercutint en una altra generació, no?
Sí, sí.
Curiós.
Persones que he conegut i m'han dit: ostres, que jo tinc una tendència a sempre atraure a, no? Atraure a parelles, aquesta frase segurament l'has sentit.
Ui, tant. Suposo que hi ha molts matisos dintre de la vida present de la persona, però segur que també hi ha altres punts, no?, que podríem anar,
exacte,
a buscar dintre del genograma.
Doncs dins d'aquest genograma, i sobretot quan se fa una escultura a nivell de constel·lació, es veu perquè surt, fins i tot potser tu no t'ho has anomenat mai la teva mare o el teu pare i en aquesta constel·lació surt.
Clar, aquí quan tu dius escultura dins de la constel·lació, per les persones que no ho han vist mai, perquè es facin una idea, quan s'aplica la metodologia sistèmica, com diu la Rosa, es distribueixen els personatges que interpreten el problema o la situació físicament. Podem utilitzar, doncs, com diu ella, playmobils, podem utilitzar persones reals. El cas és que utilitzem uns actors que ens ajudin a identificar físicament el que està passant.
Correcte.
I això d'alguna forma ens permet tenir una visió des de fora de la nostra pròpia història.
Exacte.
I d'aquella situació.
D'alguna manera, tens raó, Mercè, que tu no ets partícip d'aquesta escultura.
Exacte. Sí? La veus des de fora.
Te pot convidar, però fins bastant al final. La veus des de fora, és a dir, tu veus a tu, tu veus el teu pare, que hi ha uns representants, no? Com actuen i com senten el personatge.
Això és un misteri que fins que no ho veieu o no, no es pot creure. Realment és difícil pensar que quan es treballa amb aquestes dinàmiques físiques, no? la gestió de les emocions en aquell cas pugui aportar informació i pugui ser real. Però realment és molt interessant descobrir com els sistemes familiars arrastren i transmeten creences, comportaments,
sí, sí. Dols,
feines, professions, sí, sí. No? Que també es van traslladant d'una generació a una altra generació.
Sí,
hi ha un munt de bibliografia al respecte, que jo, si esteu inspirats i inspirades, us recomano. Però si no sabeu per on començar, comenceu per fer el vostre genograma familiar. Són els principis fonamentals que cal conèixer.
És interessant. Mireu, jo tinc un mestre que és el pare, diguéssim, de la meva formació, que és el Carles Parellada. El Carles Parellada. I sempre anomena que per conèixer les nostres emocions i les dels nostres fills des de la mirada sistèmica, que és interessant. Sobretot saber quines són les nostres arrels. Genograma.
Molt bé,
Mercè,
molt bé,
molt encertadament. És molt interessant que tu, des de, si tens la teua avi, la teva àvia, la teva mare, el teu pare, pregunta-li, escolta, mama, l'avi va anar a la guerra, no va anar a la guerra, va tindre germans, no va tindre germans, quina nòvia tenia, es va conèixer amb l'àvia i es van casar o va haver alguna altra nòvia? Tot això és interessant que ho registrem. Que ho registrem i que muntem aquest genograma, que no cal que sigui amb els símbols tal com és, sinó que ho tinguem contemplat. Però sí, registrat, sobretot els arrels. L'altre és la nostra identitat.
Ostres!
Ajudar a construir la identitat dels nostres fills. Per què? Perquè hi ha moltes etapes, aquesta etapa del no, no? Hi ha moltes etapes de que se posicionen, no? Sobretot en aquesta etapa dels 2-3 anys, no? Doncs és interessant que ells construeixin la seva identitat.
Què entenem per identitat?
Què entenem? Doncs és com saber què és el meu jo, no? D'on vinc.
D'acord, perquè també podem intervenir en que ell s'identifiqui amb unes arrels, però no només amb les arrels a nivell familiar, sinó amb la ubicació on viu, en el
Exacte.
Lloc d'on prové, o què li agrada i què no li agrada,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Sense les nostres expectatives, interferències i projeccions. Que és tan difícil, això de la identitat.
Bueno.
Jo crec que ens fem grans i encara no la sabem, no la tenim clara.
La tercera, te diria, són els vincles, val? Per què? Els vincles són molt importants. Perquè és la relació en tots els nostres sistemes, no? que és, sobretot necessitem vincular-nos, necessitem aquesta relació, necessitem ser reconeguts, necessitem que ens mirin.
Això és molt, molt bonic. Això és un dels ítems que dintre de les zones blaves del planeta, on viuen més de 100 anys, sabeu que la primera edició en parlava molt de les blusons, el tenir relacions vinculants era un dels power nines, és a dir, era un dels 9 ítems imprescindible per sentir-se lligat a la vida, per tenir aquesta salut plena.
L'ikigai.
L'ikigai. Això ja vindria més en el sentit, no?, que ens fa quedar-nos aquí.
Exacte.
Però, ostres, les relacions vinculants.
Pues, amb aquestes tres...
Quasi res.
Quasi res. D'aquí en endavant.
Arrels.
Arrels, identitat i vincles.
Au, ja teniu feina per estudiar. Perquè això, la teoria està molt, molt bé. La Rosa l'explica perfecte. Ara, el tema és com ho aplico, com ajudo els meus fills i no només com els ajudo, sinó com ho faig jo per mi. Perquè si jo ho tinc fet per mi, em serà molt més fàcil transmetre-ho sense haver de forçar, no? o de situar.
Bueno, i sobretot, com ho transmeto cuidant-me jo, des d'aquesta mirada amorosa cap a mi, des d'aquest moment de pausa cap a mi, des d'aquest, no?, des d'aquesta... vull dir, tal com jo faig, ell ho rep. Tal com
sí.
Jo dono, no?
Sí.
Ell ho rep.
Sí, sí, tal qual. El que passa és que això ens costa més que el fet d'ensenyar, no? O pensar que som nosaltres els que hem d'ensenyar i que hem de, quan realment som nosaltres els que hem d'aprendre, i d'alguna forma ells ens ensenyen.
Ens ensenyen més del que es pensem.
I tant.
Ens han ensenyat molt amb la pandèmia.
Uf!
Perquè aquest aprenentatge de... Només amb el tema de la mascareta, ara vaig fent incís, és...
És
brutal. Nosaltres estem remugant tot el dia, és així,
sí.
Des del minut zero que t'aixequi, i ells se la posen com si res, i cap problema.
I tant. Sí, sí, jo...
Vull dir que nosaltres fem més castells amb tot, fem moltes suposicions, no? Moltes, no? I a vegades infravalorem tots els nostres fills, no? Perquè, bueno, això no, deixa-la estar. Dóna-li ales per volar.
Això de les ales per volar m'agrada.
Deixa'l volar.
Algun llibre? Alguna suggerència?
Bueno,
exercicis pràctics?
Exercicis pràctics.
Canya.
Sí, canya. Si ens basem en Bert Hellinger, que és el pare de les constel·lacions familiars, us citaria els ordres de l'amor, ¿vale? I després hi ha els ordres de l'ajuda. Són dos llibres referents d'Albert Hellinger en quant al tema de constel·lacions familiars. En quant al tema que he comentat dels quatre acords, molt interessant el llibre del Miguel Ruiz, de los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca. Aquest senyor és un metge mexicà que, bueno, va viure a través del seu passat i de el seu passat tolteca.
I
va escriure aquest llibre.
Mira, pensa que fa referència a uns tolteques, no? Igual que quan parlem de l'Oponopono, que l'Oponopono en algun dia, potser en algun programa ja parlarem més àmpliament, no és més que una tècnica de gestió de les emocions dins d'un sistema familiar, no? De les illes de Hawaii i de que en aquell moment, en aquells ancestres antics no hi havia psicòlegs, no hi havia recursos, no hi havia llibres ni internet, d'alguna manera havien de resoldre aquestes situacions de conflicte dintre de la tribu, dintre del sistema, i van dissenyar l'estructura de les paraules.
Sí, sí.
Per sanar.
Gràcies.
I
perdona'm, t'estimo.
Ho sento.
Exacte.
Paraules màgiques.
Màgiques.
Buah. Exercicis pràctics, algo que creguis que pugui ser fàcil, que puguem aplicar. Ja, jo la pedagogia sistèmica l'entenc i la valoro moltíssim, però senzilla no la veig.
No és senzilla, a més necessitem... Clar, hi ha
anar obrint.
Formació, anar obrint,
sí,
i obrint la mirada.
Exacte, la ment.
Obrint una mica la mirada. Quin exercici pràctic us puc dir? Doncs, a veure, Jo és que, és que ara estava pensant, un dels que jo porto a terme és sobretot el tema de respirar, no? Comptar, a vegades dius, bueno, respiro, em centro, m'escolto, paro. Vull dir, no m'accelero. Respiro, espero, escolto, paro. La meditació, una gran eina. Una gran eina per parar. Us convido que cada dia, aunque tingueu 10 minuts, 10 minuts només, iniciem aquest moment de respirar. No fer cap tema de projecció del que faràs el dia, vinga, comença. No, para, escolta, respira, frena. Comença el dia des de la pausa. No comencis a muntar escenaris ni projeccions del que faràs ni deixaràs de fer. I viu la vida intensament, aquí i ara.
Rosa, encantadíssima, te seguiria escoltant perquè el tema és ampli, interessantíssim, i jo crec que era important donar-lo a conèixer, perquè penso que en els moments en els que estem tots hem de superar moltes coses i de vegades hi ha traves que no detectem i que cal fer aquesta introspecció familiar dins del propi sistema, no? I agrair-te la teva col·laboració, la teva aportació i els teus coneixements. Encantadíssima de tenir-te. I sense més, passem ara als consells i a la recepta de la setmana. Sistèmica, que m'ha agradat molt. De fet, n'hi ha hagut moltes. Però, entre d'altres, la paraula honorar. Honorar els nostres pares. Honorar els nostres ancestres, els nostres orígens. Parlar dels llocs d'on venim, de l'agraïment i del respecte, però també de les lleialtats i els lligams invisibles. Si escoltant això has sentit o has identificat algunes dinàmiques que ja no funcionen o que no et serveixen o que et pesen, et recomano començar per una bona lectura o una bona escriptura terapèutica o potser pots fer el teu genograma. Escriu el que notes, el que sents i cancela els contractes, els juraments o les fidelitats que et mantenen atrapat o atrapada. Alliberat des de la consciència. Aposta per un futur net de pesos i ple de sentiments purs. Trust, oh, let the earth hold you, take care of you, nurture you all. Recorda que la teva vitalitat va lligada al teu camp físic, mental i emocional. I que els lligams invisibles també interfereixen en la teva salut. Mira cap endins i repara. Restaura. Respira i recupera la connexió amb la teva ànima. I a partir d'aquí començarem de nou a parlar de salut. Per cert, el 2021 començarà amb energia renovada i amb il·lusió de retrobar-te, compartir i gaudir de tu, en companyia, sí, el que has sentit, en persona. Vistes les necessitats actuals, cal que fem pinya. que ens recolzem els uns als altres, encara que sigui de 6 en 6 o de 3 en 3, tant és, però en persona. Per fer què? Doncs per fer natura a l'aire lliure, natura de proximitat, natura de parc, natura de la city. Jo coordinaré, promouré i dirigiré l'activitat, però vull que tu diguis la teva, que participis i que comparteixis la teva proposta. Junts i juntes ens en sortirem. Envia'm un e-mail a salutpertu@gmail.com i comparteix la teva idea de salut en grup Espavila't. Espavila't, que les idees es dispersen, i agafa ara paper, boli i escriu. Comparteix o envia'm una llista o envia'm un Insta. Pensa tot allò que creguis, que puguis i que puguem d'alguna manera fer plegats. Junts ens en sortirem. Tot allò que imagines, tot allò que estàs sentint, ja és realitat. Omple't de la màgia de la ciutat que cura. Omple't de l'energia compartida amb la pedagogia sistèmica de la Rosa Martí. Omple't de mi i omple't de paraules que volen cuidar-te.
He pintat l'horitzó per sanar les penes, tant de bo que aquest mal...
Abraçada infinita de tot cor, petons i xoc de colzes. No vull marxar, vull seguir amb tu, però el temps que tenim de moment és limitat. La ciutat que cura vol veure't ben aviat. Comunica't i participa. Escriu-me a salutpertu@gmail.com. salutxtu@gmail.com. Compto amb tu. Fins ben aviat. Sóc aquí.
Més grans, més forts, ara els somnis floreixen, l'esperança es fa gran i la sento constant.
Jo ho fer, jo ho fer, tu, jo ho fer, jo ho fer, tu.
Per volar més amunt,
jo ho fer, tu, jo ho fer, jo ho fer, tu.
Que tremolin els arbres,
jo ho fer, tu, jo ho fer, jo ho fer, tu.
Per anar molt més lluny,
jo ho fer, tu, jo ho fer, jo ho fer, tu.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.